El matí de Ràdio Sabadell. El cub blanc.
El cub blanc ens el porta cada dijous cap a aquesta hora el dinamitzador i artista Gerard Torres Sant Martí de l'Acadèmia de Belles Arts. Benvingut.
Molt bon dia.
Avui amb molt bona companyia.
Correcte.
Amb la directora del Museu d'Art, la Gràcia Torrella. Benvinguda. Un plaer tenir-te a l'estudi, Gràcia.
Gràcies, bon dia.
Què ens porteu?
Doncs mira, avui venim a parlar d'una exposició, o no sé si és exactament una exposició, però sí que es mou en l'àmbit expositiu, que a mi personalment em sembla molt interessant i jo crec que és una pràctica que cada vegada hauria d'estar més en boga, que és la revisió històrica, sobretot del patrimoni museístic, en el que doncs, hi ha el doctor Víctor Ramírez, doctor en Història de l'Art, doncs, ha intentat pues, desglossar a partir de una mirada feminista a la col·lecció, en aquest cas, del Museu d'Art de Sabadell. Les obres, jo crec que és una cosa bastant interessant, no? Que és que les obres no estan en un espai alternatiu a la col·lecció permanent, que és la que es revisita, sinó que estan dins de la mateixa col·lecció. Llavors, les peces que hi ha no formen part de la didàctica normal, no? Que hi ha en la col·lecció permanent, sinó que són peces que són de la col·lecció del museu i que s'insereixen en el relat que en principi no hi és, però que no és visible, però hi és. Llavors, hi ha una sèrie d'obres d'artistes dones en el que s'hi exposen. De fet, no només en la col·lecció permanent, sinó també en la Casa Turull, que també és un espai magnífic, jo crec, també per exposar obres d'art contemporani, que de fet és una cosa que el museu ja ha anat fent, perquè jo recordo, per exemple, a l'exposició del Werens, no?, que hi havia unes peces del Werens que estan allà. A part d'això, també s'ha de fer menció del projecte Llar, en el que és també una peça de patchwork que està exposada en la mateixa part de la Casa Turull, que també, doncs, si els oients volen venir a visitar el projecte de la Caputxeta Vermella confronta el cànon, que aprofitin i, bueno, és que necessàriament la veuran el projecte de Llar.
Van venir aquí les protagonistes, les noies de l'institut, i ens van deixar entusiasmats de llagrimeta, saps? Quan anaven explicant les creacions i tal, va ser realment molt emotiu. Aquesta que ens expliqueu, amb quin nom li hem de posar? Quin és la ubicació, el paraigua? És a dir, si el que voleu veure és això, és aquest nom.
Nosaltres li hem posat, bueno, el nom, li ha posat el Víctor Ramírez Tur, que és l'autor, el comissari d'aquest projecte, i el nom és la Caputxeta Vermella confronta el cànon. Aquest nom diu moltes coses. Primer, perquè tenim una caputxeta vermella, que és una obra feta per la Marina Ramoneda, i és una caputxeta que té la caputxeta plena de punxes de rosa. Llavors, aquesta caputxeta ja com a peça ja t'està dient molt, explicant molt, enfront doncs, els prototips, els contes, el llop. I com a títol, doncs, pensem que ja per ell mateix ja t'està explicant què és el que hi ha darrere, no?
Incorporem a la conversa el comissari d'aquesta tria. Víctor Ramírez Tur, bon dia.
Sí.
Sí, ara et sentim, no et sentíem.
Vale.
Molt bé, explica'ns quin ha sigut el teu paper.
Bé, doncs, jo ja havia col·laborat al Museu d'Art de Sabadell per fer un projecte també de revisió de la col·lecció en clau LGTBI, i creiem que faltava fer una intervenció física més intensa per anar a les arrels del problema i identificar com realment tota la col·lecció i bona part de la història de l'art heretada és d'arrel patriarcal, i no només d'artistes homosexuals, lesbianes, sinó mitja població, que són les dones, no? No han tingut accés històricament a l'àmbit de la creació i, per tant, tampoc de les institucions artístiques, museus, fundacions, galeries. Per això hem anat a fer aquest treball d'arrel i de mirar els magatzems i d'intervenir tant la casa fàbrica com la pròpia col·lecció.
I això, com... O sigui, dit així, sembla una cosa senzilla i tal, però com de gros és fer això?
Clar, de fet, bueno, és una cosa senzilla i ja ho parlem sempre amb la Gràcia, que això és el punt de partida, perquè clar, les col·leccions, perquè es puguin ajustar també als nous temps i als nous criteris, s'han de replantejar des de zero, perquè a vegades l'exercici ha estat, ai, doncs mira, sí que teníem una dona als magatzems, la pugem, i això és una mica trampós en certa mesura, i tampoc ha estat molt celebrat per la història de l'art feminista, perquè això no canvia res, no? Que tu juguis, no?, a intentar incorporar com puguis a uns criteris artístics que els han pensat els homes, no? Creadores dones, creadores homosexuals, lesbianes, etc., no altera la història de l'art. Per tant, és un treball d'arrel, i ara nosaltres hem fet dues coses que creiem que sacsegen bastant el Museu d'Art de Sabadell, que és, hem pujat molta obra tèxtil dels magatzems, no només perquè té molt a veure, no?, amb la història tèxtil de Sabadell o de la Casa Fàbrica Turull, sinó perquè realment ens permet veure aquest joc d'espai públic, espai privat, no? La pròpia Casa Turull ja està pensada perquè les sales de recepció només estiguessin ocupades per homes, no? I l'espai intern, no?, per les dones, cuidant de la família, cosint, i històricament les feministes han reivindicat que el tèxtil també és una pràctica artística, no?, igual de virtuosa, igual de creativa, no?, igual de valuosa. I hem penjat i hem portat moltes peces tèxtils que tenia el Museu d'Art de Sabadell, com aquesta caputxeta, o altres que es troben a la Casa Fàbrica Turull, per fer-les públiques i per confrontar-les també, ja dic, amb alguns criteris que, entre altres coses, per exemple, han menyspreat el tèxtil, no?, com a llenguatge com amb menys valor o menys atractiu o menys imaginatiu, quan és evident que no és així, no?
Li pregunto al Víctor, però és una pregunta llançada pels tres. Clar, la manera de fer-ho, com deies, no és, ui, una dona, cap a dalt, no?
Clar.
Però llavors, l'enfocament a seguir, el fer la cosa ben feta, quin ha de ser?
A veure, jo que començo jo, si voleu, i et passo la paraula. Jo crec que hi ha dues coses que s'estan plantejant. Una és obrir la mirada i també poder fer lectures més sociològiques de les coses. Al preguntar-nos com estan construïdes les coses, permet veure, no?, pues, dinàmiques d'exclusió, d'inclusió, violències, obstaculitzacions històriques, no?, com aquests, bueno, criteris han obstaculitzat que altres llenguatges, altres creadores, no?, altres subjectes no puguin tenir accés a la història de l'art. O sigui, una vessant més sociològica, i l'altra, sobretot, estem plantejant treballar de forma més vinculada als temes, als continguts, als desitjos i als efectes. El que hem estudiat la gran majoria de nosaltres, la història de l'art, és un moviment artístic darrere un altre, cada moviment supera l'anterior, i dins cada moviment vinga els grans genis de la història i quatre anàlisis formals, la composició, el ritme, l'estil. Si mantenim això, no podem centrar noves pràctiques. I si treballem, per exemple, per temàtiques, per idees, per relacions afectives i no tan estilístiques o del mestre que ha inspirat el deixeble, passen altres coses immediatament a les col·leccions. I això afecta tant a un museu d'art contemporani com a un museu, no sé, del Renaixement o del món clàssic. Es pot revisar des d'aquesta perspectiva sociològica i temàtica.
Gràcies.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, el Víctor, quan va venir el diumenge a fer la visita guiada, després vam acabar i amb el públic assistent vam estar parlant una mica de tot plegat, perquè realment tots tenim com clavat en foc la història de l'art. Ens l'han ensenyada d'una manera i sembla que no n'hi pugui haver cap altra. Llavors, el fàcil hagués sigut... bueno, l'exposició permanent que tenim al museu està construïda a partir d'aquest relat històric tradicional, no?, d'un moviment artístic, darrere un altre, i sempre d'aquesta mirada que no és l'actual, que no és la de la societat d'avui, i que no és la que ens provoca o ens emociona, sinó que és un relat molt historicista, i pensem, doncs, que no ajuda realment a entendre el que va passar, i des d'una mirada actual que ha d'incorporar, doncs, aquestes mirades des de totes les perspectives possibles. Vull dir, no és una mirada feminista o la mirada, doncs, de persones en qualsevol desig o en qualsevol manera de ser, o també de culturals o socials o de país. Llavors, ja no es tracta de fer mirades sobre, sinó que, parlàvem, es tractaria de desmuntar completament l'exposició permanent, que soc radical, i tornar-la a construir amb aquest exercici que comenta el Víctor. i entendre la història de l'art. I després jo no hi hagués que s'ha de fer des de les universitats, des dels instituts, de no explicar aquesta història de l'art ja prou, de com s'està explicant sempre, portem dècades, per no dir molts anys, explicant-la de la mateixa manera, i incorporar sempre, quan reclamem als museus aquesta presència doncs, més avui, doncs com és? Doncs mirar la història, l'art i tot, mirar la història des de l'actualitat, vol dir això. Entendre realment doncs, què estava passant en aquells moments. I el fàcil és aquest, busquem la dona artista i la pengem allà al mig. No, és això és molt fàcil. El que es tracta és d'entendre el que estava passant des d'aquestes mirades. I jo amb aquesta, el que abans comentava el Gerard, hem ocupat la Casa Turull, sobretot, la permanent hi hem afegit dues peces, però sobretot la Casa Turull, perquè tenim la sort que el Museu d'Art està en una casa històrica. I a partir d'aquesta casa històrica, els seus mateixos espais ens permeten molt bé a fer aquesta lectura feminista. Aquests salons, els espais privats, els espais públics, els espais d'homes, els espais de dones. Llavors nosaltres hem anat a partir de l'especialitat del Víctor, doncs des d'aquesta mirada masculina, o des de bueno, les dones doncs, que no tenien un aprenentatge, les dones a l'espai privat cosint i cuidant els nens, com a màxim si feien un dibuix era de flors i de escenes galants. Tot això doncs, ho hem incorporat a la casa perquè era l'escenari ideal per entendre aquestes dones. Llavors, des del museu només dic que portem ja uns quants anys treballant en aquesta línia. Hem fet el mapatge de les dones artistes que tenim, vam fer una exposició fa uns dos anys, hem fet també la mirada de les dones retratades, la dona musa, la dona, no?, la model, i ara hem començat amb aquesta lectura, però que cada vegada que aprofundim se'ns obren nous camins i nous futurs a seguir treballant.
I aquesta idea que has dit de desmuntar i tornar-la a vestir de nou a la directora del museu, quina feina li sembla que pot suposar?
A mi m'encantaria fer-ho. M'encantaria fer-ho. Però realment estem parlant que el 99% dels museus del món no tenen aquesta mirada. Ara comença, penso jo. Estem fent lectures, estem incorporant, estem... Però te n'adones que quan fas una lectura et porta a desmuntar el que tens i a fer-ho d'una altra manera. Però no han de ser lectures. Aquestes lectures han d'estar incorporades a l'exposició permanent. No han de ser lectures sobre una... Llavors estem en aquest punt.
Tu ho veus, Gerard.
Bueno, és que clar, aquesta tasca, diguem-ne que s'ha fet relativament fa poc i també, com deia l'Engràcia, no? La història de l'art està clavada a foc. Llavors, s'hauria de tornar a escriure des de un inici i justament doncs, són ara aquests estudis que hi ha que s'estan fent més en profunditat els que estan doncs, revelant més coses, no? I llavors ja no és afegir el discurs sobre el que hi ha, sinó tornar-lo a construir, no? És com si per exemple, estàs investigant sobre una qüestió i estàs prenent apunts, i llavors tu representa que tu estàs fent el relat, no? Però si tu tens tots els apunts, que també és una tasca increïble, no? Llavors ho reescrius des d'un bon inici. Llavors crec que és més complet i pot ser més interessant.
Víctor, tu que estàs fent aquesta tasca investigadora, trobes que genera algunes reticències per mandra de desmuntar el que ja està muntat, com deia l'Engràcia, per altres posicionaments?
Clar, genera moltes reticències i està bé que les generi perquè vol dir que alguna cosa està canviant, més que per una qüestió pragmàtica, de que, bueno, evidentment, per directores tècniques implica un volum de feina pues, molt alt fer aquesta transformació. Sobretot és una qüestió ideològica, com bé indiqueu, perquè estem plantejant que, per fi, alguns subjectes, com la meitat de la població, ja dic, les dones, per exemple, en aquest cas, no? Que no han tingut històricament la possibilitat de representar el món, de compartir quina és la seva visió sobre el món, per fi estan guanyant espai per poder fer-ho. I clar, aquells que han tingut el privilegi, doncs, bàsicament en el nostre context, doncs, homes blancs, no?, heterosexuals, de països amb arrel doncs, colonial o imperial, que han compartit la seva visió sobre el món, doncs veuen començar a perdre's aquest privilegi i en lloc de celebrar, que és més enriquidora aquesta manera d'estar al món, on hi ha múltiples versions sobre el món com visquem, a vegades la reacció és la por, la pataleta, i és una llàstima, perquè quantes més visions sobre el món convisquin, més complex i més enriquidora, no?, és la realitat. I ojalà sigui així, ho podem celebrar-ho, en lloc de trobar tantes reticències, per favor.
Sí, això és veritat. Jo, una de les coses que celebro també des dels estudis feministes és la descoberta, no?, d'altres pràctiques o dins de les pràctiques artístiques maneres de fer, nous noms, noves peces, i això, pues, clar, això t'enriqueix un ventall que potser abans no tenies. Llavors, jo crec que l'interès és molt ampli en que es pugui arribar a produir això, sobretot per la gent realment interessada. Vull dir, potser hi ha persones que igual l'art no és el seu fort, però és que de fet està passant en tots els àmbits, no? Igualment, o sigui, per exemple, l'altre dia escoltava, no?, en el món dels videojocs, hi ha moltes creadores de programes i de videojocs que potser la gent no té en compte dins de l'àmbit dels videojocs, i això val la pena també saber-ho.
Nosaltres ens hem trobat que dins d'aquest relat que tenim de l'expressió permanent, doncs no hi tenien cabuda, aquest relat clàssic, tota una sèrie d'obres que ara no és que n'hagin tret gaire, és una introducció, però hem pogut treure de la col·lecció, parlàvem de Mariana Ramoneda, bueno, tenim un gravat meravellós de l'Angélica Kaufman, però això és un rar avis, però hem pogut treure de la Teresa Pampalona, de la Carme Gutés, de la Atsukorai. Clar, el nostre relat és molt local, som un museu d'art local, i ara afegirem, amb el permís del Gerard, que han exposat, i el permís de la Montserrat Sansarric, una obra meravellosa a l'acadèmia, que la Montserrat ens ha donat al Museu d'Art, que ho haig de parlar amb el Víctor, ho n'està assabentant ara. Víctor, haig de parlar amb tu.
Primícia!
Haig de parlar amb tu perquè hi ha una peça meravellosa que et vull ensenyar, i si estem tots d'acord, doncs, d'incorporar-la amb aquesta exposició de la Casa Turull. Llavors, gràcies a aquesta nova lectura, pots ensenyar més, pots explicar més, i això és meravellós, perquè aquestes obres no podíem col·locar-les a l'exposició permanent. Ara sí, tenen el seu espai i estan allà explicant-nos alguna cosa. Per tant, jo trobo fantàstic tenir aquestes obres allà, ara, no?
Bueno, i a més suposo que, clar, si estem parlant sempre de l'actualització dels museus, hi ha qui creu que, home, a veure si pogués ser una cosa més dinàmica. Home, doncs, que menys que, com a mínim, posar-los al dia en els discursos que hi ha ara sobre la taula, no?
Evidentment, és que jo sempre dic que un museu és una entitat molt complexa perquè el nostre objectiu és arribar des de la col·lecció, sempre, defensant aquesta funció de museu, que la seva columna vertebral és una col·lecció i cadascú té una missió, té un territori, però sempre l'objectiu és arribar no només als especialistes que segueixen fent estudis, sinó arribar a interessar el màxim possible de gent i a cobrir les seves necessitats. I això, doncs, és reconèixer aquestes necessitats i provocar en format d'exposició, de llibres, d'activitats familiars, del que sigui, doncs, que en algun moment o altre vinguin al museu a gaudir, doncs, a partir de la seva experiència vital, que és l'única manera que l'art arriba a les persones, no?
Us volia preguntar, sí, per les obres, un segon, Víctor, però no sé si volíeu afegir alguna informació abans, que m'ha semblat que dèieu, sobretot això, que també ho haig d'explicar, pot ser?
Bé, sí, jo volia posar també en valor que simultàniament el Museu d'Art de Sabadell forma part de la xarxa de museus d'art de Catalunya, que també hi ha una comissió de treball de feminismes, i també portem anys treballant amb una especialista, que és la Lina Norandi, i s'ha fet públic ara, pel Dia de la Dona, el cens de dones artistes catalanes que hi ha obra a les col·leccions dels museus, i que són més de 1.300, i òbviament és un work in progress que se segueix treballant. El cens és la base, és el mapeig que dèiem. A partir d'aquest cens es comença, doncs, a reconèixer noms i es comença a treballar. Ja fa temps que estem treballant tots els museus, només cal veure les programacions, com la presència de les dones, la recuperació de figures de dones, doncs hi és, no? Però volia posar en valor tota aquesta feinada d'aquest cens, que és públic, que es pot entrar a la pàgina del Museu Nacional i consultar quines dones són, on hi ha obra d'aquestes dones, i és obert. I també amb entrevistes, perquè la segona part és fer entrevistes, que el seu testimoni quedi com a document, i nosaltres trobem l'entrevista a la Montserrat Sansarric. Aquesta és una de les poques que s'ha fet.
Molt bé, digues, Víctor.
Ah, no, era abans, estàvem parlant sobre, bueno, sí, sobre el canvi que suposa, i sempre és la lluita entre, bueno, un plantejament conservador o un que accepta el canvi, perquè evidentment, doncs, un hospital no és el mateix al segle XV que al segle XXI, i evidentment un museu com qualsevol altra institució també ha d'estar oberta al canvi i les transformacions socials.
Clar.
Simplement això.
Em feu entre els tres una pinzelladeta de les obres en concret?
Vols començar tu, Víctor? Quina tries?
Vinga, jo triaria... M'agraden molt les intervencions que hem fet a la col·lecció. Jo faig aquesta tria d'aquestes dues.
Vale.
Perquè hi ha un gravat només d'entrar, que a més que jo crec que és una declaració de principis, que la primera sala, enmig d'alguns dibuixos del nu al natural de les acadèmies, on històricament no han pogut accedir les dones artistes, perquè així no accedien a saber representar el cos, i per tant accedir als grans gèneres pictòrics, no?, com pintura mitològica, d'història, allà al mig hi ha un gravat d'una de les poques artistes que va poder esquivar una mica aquest obstacle, que és l'Angelica Kaufman, no?, i que a més és una de les fundadores de la Royal Academy de Londres, i que t'altera ja d'entrada aquella entrada a la col·lecció. I després aquesta caputxeta de la Marina Ramoneda, de la que hem parlat, que està al costat d'unes fotografies de Vilatobà, on està molt present aquesta mirada masculina sobre el cos femení com a objecte despullat, sense agència, no?, una mica violent o abusador, moltes vegades, aquesta mirada, i que allà hi hagi una obra contemporània tèxtil d'un artista que revisa aquest conte, no?, de sempre un llop que està esperant per assetjar algú que torna de casa, una dona que torna tranquil·lament cap a casa, la caputxeta. Aquella obra allà al mig d'aquelles fotos crec que també fa que passin moltes altres coses, que apareguin altres preguntes, no? Això. Aquestes dues intervencions de la col·lecció, que ja dic, són una introducció, per mi diuen moltes coses.
Gràcies.
Que difícil triar. Mira, jo faré dues. Per una banda, triaré la Filomena. Bueno, el Víctor ha fet com temes, i cada un d'aquests temes es treballa a la Permanent o a les Alcoves. Jo ja vull reivindicar la Filomena Fornols. Filomena Fornols va ser la senyora de la Casa Turull, i la Filomena Fornols és la típica senyora, doncs imagineu-vos el paper, que va jugar amb aquesta casa, amb aquesta família. Va tenir 14 fills, i era la senyora de la casa, i estava, doncs, fent les seves funcions de senyora de casa, que era tenir fills, cuidar la casa, cuidar el marit, però al museu, a la col·lecció, sempre hi havia una carpeta plena de dibuixos de flors i escenes galants, i sempre ens havia, doncs, xocat, no?, i això doncs devia estar a la casa des de que es va adaptar com a museu, i l'hem recuperat i hem tret dos dibuixos de la Filomena Fornols, els hem posat a l'alcova, perquè això devia ser l'únic que ella doncs se li permetia fer, però realment li endevinem amb aquesta senyora una sensibilitat i un desig creatiu que volem reivindicar.
Gerard, amb 30 segons.
Jo, a mi la que m'ha impactat molt és la de la caputxeta vermella de la Marina Ramoneda. Jo crec que la peça està molt acurada, està molt detallada, no? El tema de les espines és realment magnífic. L'estatura també impacta, perquè, clar, estem parlant de probablement un infant, no?, que fos la caputxeta vermella, i llavors, sí, realment... té molta entitat. I després l'altra que m'agradaria ressaltar és la de la Teresa Pampalona, també amiga i artista que treballa actualment, en el que pues, són una serigrafia de diferents formes, amb el que, bueno, es poden entreveure unes fàbriques també símbol de Sabadell.
Gràcies a tots per venir.